Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Circ, dansa contemporània, teatre familiar i una estrena que també és un homenatge. Avui dedicam bona part del programa a les arts escèniques, però abans ens ocupam d'una novetat editorial, un poemari que ens ha agradat i molt. Comença la cultura IB3, amb Lluís Fortesa, s'encarrega avui de la part tècnica. Benvingut tothom.
Poeta, traductora i músic Laia Malo ens presenta avui Rum Rum. Són 39 poemes molt musicals, de fet de reverberació sostinguda, com es diu també a la contraportada, i en parlarà d'aquí uns instants. De fet, trobareu aquests poemes publicats per Jardins de Samarcanda. Després, molta actualitat escènica, com deia en Rafael. Vos direm alguns noms. Mucha Muchacha és una companyia jove de Madrid que ve a representar Cantar de Gesta al Principal de Palma. El productor Javier Mate Sanz ens du No tot foren flors, que també es podrà veure al Maruja Alfaro Maiterra de Ciutat, dirigida per Marcos Cabota i amb Aina Compte, el paper de Maruja Alfaro. I de l'estació de circ, que prepara ja la segona edició a Sant Llorenç d'Escardassà, impulsada per la companyia Moviments. I per acabar, una altra proposta impulsada pel Principal de Maues, la 14a edició del seu Festival de Teatre Infantil i Tot, aquest cap de setmana.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Sensorial, orgànica, mediterrània també. La natura travessa els versos del darrer poemari de Laia Malo. Sintonies de renous, onomatopeies, bandes sonores quotidianes i un llenguatge treballat, acurat, com sempre, i farcit de referències més o manco amagades. Rum Rum hipnotitza amb les paraules mentre et convida a un viatge gairebé lisèrgic que avui en parlant amb la seva autora. Rum Rum. Que també hi era en el disc Insert Dance and Music de Jansky, una banda també formada, fundada, i del qual encara hi forma part Laia Malo. Com estàs, Laia?
Molt bé, Rafa, molt contenta des d'aquí amb vosaltres una altra vegada i sobretot contenta de portar-hi una criatura nova.
Que bé, a més que ens ha agradat moltíssim. És veritat que duim una ratxa molt bona de poemari, sobretot escrit per dones que han passat també per l'Aviador en les darreres setmanes, mesos, i Rum Rum no és una excepció. Deia allò de, bueno, que m'adú, no?, aquest disc de Jansky, també hi ha crits, paneroles, mosques. Sorgeix d'allà, completa aquella experiència, en aquell cas musical, i si no recordo malament, que vàreu fer el 2022?
Mm-hmm. Sí, clar, d'alguna manera, tot el treball que vam fer amb aquell disc era molt complex, no?, perquè mm-hmm. consistia a fer electrònica, però a partir de sons que primer havíem anat al camp a enregistrar. Tot allò em va sortir també uns dietaris que vaig escriure jo, on hi començava a haver versos, i on va començar sobretot a gestar-se aquesta idea de que potser la llengua poètica o el llenguatge poètic humà que jo percebia com una mica malgastat o ja doncs, sense massa suc per treure-li, doncs poder mirar-me, mirallar-me amb aquests altres llenguatges dels insectes, primer de tot, però després també doncs, dels ocells, de les plantes, de tot el que respira, per dir-ho de qualque manera, per poder renodrir, no?, el nostre.
Me fa la sensació en tu, de manera especial, que gairebé tot surt d'una observació, una escolta molt profunda. És com aquella imatge molt transitada, molt comentada, no?, de l'estàtua que hi és a la pedra i que vas escolpint, no?, que a través d'aquests dietaris, d'aquesta escolta, d'aquesta observació, vent de matí o ciutat, la merla autòctona tenta els veïns, les últimes i primeres treballadores, el xoriguet, el nostrat, estira ossos i plomes en els crits petits. Vull dir que això ha de ser molt bon observador per després escriure això.
Sí, no ho sé, penso que ara potser se'n parla molt, no?, o es fa servir molt aquest sintagma d'observació atenta, escolta atenta, no?, però en realitat forma part, això és el que et vull dir de renodrir el llenguatge, forma part dels propis verbs. Escoltar ha de ser amb atenció, si no és sentir. Observar ha de ser amb atenció, com si no és veure. No? Llavors, suposo que amb la quantitat d'inputs que tenim a l'època que ens ha tocat viure i que va tot tan de pressa, hem esdevingut una excepció les persones que ho fem afegint aquest adverbi de fer-ho atentament, no? Però originalment, si tu escoltes, si tu observes, si tu mires, has d'estar parant atenció.
Però potser te surt d'una manera més natural. Jo, per exemple, he hagut d'entrenar l'escolta i l'observació. Els viatges m'han ajudat molt, no? Ara comentàvem amb un així, que a micròfon tancat. Després, clar, per escriure moltes vegades, també depèn d'allò que escriguis, has d'observar, estar molt atent i escoltar molt, per exemple, quan surt un projecte d'entrevistes que fas a persones. I això te pot sortir d'una manera més o menys natural, ja de petita, o entrenar-ho.
Sí. Les dues coses. Jo suposo que una mica sí, no?, que em surt de petita. Jo tinc un germà que ens duim molt poc, ens duim 15 mesos, i el meu germà és super inquiet, xerrador, etc. I en canvi jo sempre he estat doncs, molt tranquil·la, molt en silenci, perquè mentre, no?, mentre estava callant, estava doncs, això, escoltant o observant. Però també el que tu dius, si no les entrenem, aquestes capacitats també es perden.
Mm-hmm. Hi ha renors que costen més captar-los, arribar-hi, aquestes onomatopeies que deia abans, aquests renors d'animals, els sons del lavadero, vull dir que ja són universos que costa una mica més de copsar, segurament, no?
Clar, per exemple...
I has d'arribar, per exemple,
sí,
clar, per començar.
Dius el so del lavadero, no? Això és un so molt guai perquè du a un poema sobre la meva besàvia, perquè és un safareig, però de Galícia. Clar, a mi em costa pensar en com sona un safareig, però hem de pensar això, no?, que la meva àvia, la meva besàvia, per elles era un so del dia a dia, totalment comú. De fet, segurament elles s'hi fixaven menys perquè ja el tenien interioritzat. Per tant, suposo que hi ha sons que, tot i que siguin molt presents, vull dir, no he anat a buscar res ni tropical ni exòtic, no parlo de cap bestiola que no sigui...
És molt mediterrani,
que no convisqui,
òbviament.
Exacte, conviuen... Tothom de qui parlo, no?, conviu amb mi, amb nosaltres. Llavors, és simplement una qüestió de tornar-los-hi a parar l'orella per no estar tan autocentrats com estem sempre els humans en general i els poetes, de vegades, en particular.
Ja que parles de la teva besàvia, el poema Aigua Bous diu la besàvia rentava el safareig de l'infern, va grallar la cornella en sentint el vaixell, doncs deien que va caure, es perdé per un mal, canten les bugaderes, continua. I després, clar, hi ha com un vers que jo me recorda a una cançoneta antiga, no? Neda que neda, renta qui renta, no? I després vas... Vas tenir la consciència que estaves escrivint gairebé una cançoneta popular? per exemple, en aquest moment?
Bueno, una mica sí, perquè a mi m'agrada molt, tot i que he treballat poquíssim el tema de folk i tradició, només quan fèrem el projecte de Cap de Turc, no?
Però, sí, senyora, exactament.
Vull dir que no és que... Clar que m'interessa, no? Vull dir, m'interessen tantes coses, però no les puc fer totes. Però, d'alguna manera, sí que m'agrada que dintre la meva poesia hi hagi aquest ressò de la rondalla popular o de la cançó popular, perquè, bueno, ja ho saps, i els oients segurament ja ho saben, si m'han escoltat algun cop, perquè ho repeteixo sempre, però per mi poesia i cançó o poesia i música són el mateix.
Totalment.
Per tant, això, no?, aquesta mena de cantarella antiga que se'ns repeteix per dintre sense que sapiguem d'on surt, havia de sortir els poemes.
He fet l'exercici de comparar, t'ho deia abans d'entrar a l'entrevista, poemaris de diferents èpoques, no? Des de l'estil de Tonight Tonight, que és del 2011, potser.
Sí.
I després successius, no? La Follada, que ve després, Venus Volta, que ve després, i Rum Rum. Jo, Rum Rum, La Follada i Venus Volta, trob que podrien formar part, molt de matisos, entre ells, òbviament, d'un mateix corpus poètic. En canvi, es veu que l'estil de Tonight Tonight se me'n va un poquet de la Laia Malo que transita ara i que llegeix ara. No sé si...
A mi això em costa de veure-ho, eh?
Sí, mateix li... Aquesta era la pregunta.
Sí, a una mateixa li costa, perquè, clar, aparentment hauria de ser al revés, perquè, de fet, l'estiu del Tonight Tonight és el primer llibre que escric
quan
ja
arribes,
visquent aquí, a Mallorca, de fet, a Bunyola, no, ni a Palma encara, però, clar, també és un llibre escrit amb un estat de xoc perquè Mallorca jo no l'entenia, quan va... Bueno, ara encara hi ha coses que em costen d'entendre, no?
Però, jo tinc més anys que tu i tenia...
Però, exacte,
no
ara pensis, sé, ara
no
sé que també passa a les nascudes aquí. Però diguéssim que pot haver-hi, pot percebre's aquest xoc cultural una mica, encara que faci riure, no? Però, bueno, hi ha diferències. I també és un poemari, l'estiu del Tonight Tonight, escrit amb un estat d'embriaguesa absoluta, literal i metafòrica, perquè estava allò acabada d'enamorar d'en Jaume Reus, de la meva parella, sí, que a més el Jaume, ja ho saps, ell és ambientòleg també,
sí, sí,
llavors
clar, clar.
Està clar que aquest
ell
aprofundiment...
Ell enregistrava aquest insecte.
Sí, aquest aprofundiment que he anat fent, si no m'hagués topat amb en Jaume quan venia aquí a presentar el meu primer llibre, segurament no s'hauria donat, tot i que ell diu això són ximpleries perquè jo soc nascuda a poble, no? Vull dir, no soc de ciutat, és després que m'obsessiona el tema ciutat i deixo de banda una mica la natura més del paisatge de... Això, no humà. I ara hi ha tornat, no ho sé. No sé què dir-te, jo suposo que sí que hi ha un fil entre tots, perquè les obsessions que m'interessen són sempre les mateixes. El cos, la convivència d'aquest cos amb els altres cossos, siguin humans o no, i el tema del llenguatge i de l'art.
Totalment. Estem entrevistant Laia Malo a propòsit de la publicació de Rum Rum per a que fes entrar la col·lecció Jardins de Samarcanda. Són les 6 i 17 minuts. Hi ha la darrera part, que tu li dius el gran final, el gran final, que és una contextualització dels poemes que jo m'aporta moltíssim. És com quan te quedes un poquet amb una pel·lícula, per exemple, amb ganes de saber-ne més d'un personatge, i aquí estan les respostes. I me sembla molt adient. Mira que si de primeres és una idea que crec que... un concepte que per ventura, si m'ho demanes, diré, no fa falta contextualitzar, que el lector i la lectora viatgin lliurement, però en aquest cas hi aporten. Clar, i això és una decisió que has hagut de prendre, que no sé si t'ha costat molt o no.
És una decisió que, de fet, fins ara que les lectores em comenceu a dir que us agrada, encara no tenia clara del tot. Nosaltres, bueno, és igual, som una colla que els diumenges ens reunim per fer el dinar de família els que no tenim, els que no ens hem reproduït. Llavors vam decidir que, clar, com que els diumenges tothom fa alguna cosa així ritual,
sí,
no?
Familiar, sobretot.
O van a missa o fan el dinar de família o tal.
L'arròs de cada diumenge.
Doncs vam dir, doncs nosaltres farem el dinar dels poetes. Que, bueno, no tothom és poeta d'escriure, però tothom és poeta els que hi participen.
Totalment.
I entre aquests col·legues hi ha, jo què sé, en Damià Roger, hi ha en Emili Sánchez Rubio, en Dani Martínez, que aquests sí que són poetes, mm-hmm. i que quan jo els hi vaig començar a llegir els poemes del Run Run, em deien, Laia, però quan feies els recitals, les presentacions, tu no ho explicaràs tot això extra, no?, que ens estan explicant aquí a la taula, i és una pena perquè als lectors els agradaria. Per què no fas un apunt, una endreça, un epíleg, un algo? I, bueno, i m'hi vaig decidir, però és curiós com l'esforç que suposa això altre, no?, intentar explicar què volies explicar amb el poema o quines referències hi ha o tal, per mi és molt més difícil o farragós que el poema, sí. O és un altre tipus de dificultat, no?
En llegeixes qualque poema? El que tu
vulguis. Doncs llegeixes quan...
Vinga. Encantadíssims que l'autora en llegeixi, per favor.
Un poema que també m'agrada... Bueno, perquè així veureu que no... No és un llibre d'una noia que se n'ha anat a la muntanya i s'ha aïllat de tot i contempla la natura i l'escolta i llavors fa aquest llibre, sinó que és un llibre d'una poeta que viu a la ciutat entre l'altra gent i que fa coses i té les mateixes contradiccions i problemes que tothom i tal, simplement que mentre fa tot això sintonitza.
Que no ets una mística, tampoc.
No. No soc massa de la carn, jo, per ser una mística. Es titula La passió segons el grill de dues taques. Diu, soc el cara calla, sense mots per contestar. La meva llengua, tan renegada i menys tinguda, no demanarà ajuda als qui em mal anomenen. És per ells que maldo entre els contenidors d'un centre comercial i se'm confon. M'hi he anat assemblant. Visc massa a prop d'una espècie que mig s'està a les cases, les acapara i sols deixa lloc a les prefabricades pors. D'aquests veïns que evolucionen sense simbiosi i que per l'ombra ja veig com branden la pala i el pot de flit. Com dir-los que les paneroles no saben cançons?
Que guapo! Quina dicció tens, aquesta veu també greu, eh?
Gràcies. La veu ve de ma mare, té la mateixa veu.
Sí? Sí. T'anava a dir si el tabac ha influït, que de vegades...
De moment no. De moment no.
Que bé, idò, ja venia de sèrie. Laia, ja has presentat a Barcelona, si no m'equivoc. Uh-huh. Ha estat demà a Ava Art, és una galeria, a més, molt maca, que hi ha a la plaça Porta Santa Catalina.
I a més demà acompanyada...
D'enviar el Mesquida,
fem un tàndem amb el,
sí,
trast de les lletres catalanes.
Que bo, enviar el Mesquida. I de presentació demà a partir de les 7, uh-huh. i imagino que també Sant Jordi, que te faràs un fart de firmar, no?
Sí, Sant Jordi seré aquí a Palma.
On firmes?
Que fa molts anys que no hi soc, i firmo des de les 12 fins a les 6, a Lluna, Embat, a Quart Creixent i a Drac Màgic.
T'han d'anar cercant una
per
mica,
per aquest
no?
ordre, m'han d'anar cercant. Però, si no em troben, he muntat un sarau al vespre, hora baixa, de vers les 8 i mitja, el Fletxes.
Ah,
ja ho saps?
Però m'han trobat tu i jo diverses vegades.
Vale. Un sarau titulat La nit de les espines, que està inspirat en aquesta nit de les roses que fan els Mishima a Barcelona.
Sí.
Doncs, bueno, nosaltres farem el mateix, però com que ho farem amb electrònica i en pla... més gamberro d'estar per casa.
A partir de les
8,
has dit, el Fletxes?
8 i mitja.
De totes maneres, el gremi de llibreters, que són molt eficaços i molt curiosos, sempre reparteixen com un folletets o un llibret, una espècie de revisteta, on estan totes les programacions de les
signatures
que es fan. O sigui, que l'hi demà, el dia 23. Però abans, a Bar, demà a partir de les 7, amb en Biel Mesquida, amb aquest rum-rum que ja tenim sobre la taula. Primera entrevista que fas aquí, m'has dit. O sigui, que encantadíssim de llegir-te i d'escoltar-te aquí.
Encantadíssima jo de que em llegiu i de que m'hi vulgueu explicar el llibre.
Laia Malo, són les 6:23. Continuem.
Humanity in our time has undermined the insects. It is said that these creatures only sing for sex. Well, they actually make music to communicate, identify themselves, protect their homes and tribe, and also just for fun. We're no different from these creatures. Summer cricket. È un modo di coglirlos, bordigalensis. Or, what is human life but sex and song? Dun dun. Bad bad bad.
Tres ràdios, memòria.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'Aviador, IB3 Ràdio. A Atzena, el teatre principal de Palma.
S'han atrevit en raves folklòriques, amb ball de textures xamàniques, amb danses regionals passades pel turmis de la contemporaneitat i sempre amb una mirada que posa la dona en el centre. Mucha Muchacha, companyia jove i formada per joves, però ja una referència a l'escena espanyola. Després d'estrenar el Conde Duque de Madrid, divendres aterra en el Principal de Palma en Cantar de Gesta, en l'èpica com a reclam. Sí, ja han començat a parlar d'arts escèniques. Javier Matesans, que tenim molt de contingut avui.
Avui està petadíssim.
Quant sempre... de talent, sí, reunit, sí, en una mateixa secció.
Jo sempre ho dic, però és vera que cada vegada se diu menys allò de... Però, sí, però on se fa teatre? Gent que te diu, però jo teatre se fa... És que no te l'acabes.
O sigui, no te l'acabes.
Tu agafa l'agenda i
que duri.
I
que duri. Idò, ja sabeu que Mucha Muchacha està formada per Belén Martí Lluc, mallorquina ella, Anna Botia, Marina de Remedios i Marta Mármol. Belén, com estàs?
Hola, muy bien, muy contenta de hablar con vosotros.
Contents nosotros, por favor. Belén, que està a punt d'agafar un avió, de fet, m'ha dit, no, me ficaré la darrera de la cova per entrar la darrera també a l'avió, però no sé si vens ja cap aquí, Belén.
Sí, rumbo ya a la isla, qué ganas.
Qué bien. Belén, que a més, ho han de dir, és la germana de Selena, molt, una figura clau al Teatre de Barra, per favor, que el tenim aquí, Javier Matasán, que és el productor del Teatre de Barra, i si no ho dic,
la trobo molt a faltar, se'ns va anar cap a Holanda i estem intentant...
Que torni.
Sí, estem intentant recuperar-la.
Pues Elena viene.
Sí, lo sé, m'ha enviat un missatge, m'ha dit, te podré dar un abrazo, però jo demà estic a Inca amb un altre espectacle.
Demà no,
demà passat, dia de set estic a Inca pel dia del llibre i fem una cosa de teatre i llibres allà i no la podré veure, però la veritat és que la trobo molt a faltar. No sé.
Idò, cantar
normal,
de festa.
Normal,
la bomba.
Les dues
germanes, soy la bomba. Dels poemes epis dels sumeris fins al cantar del Miocín, ni més ni manco. No sé si el Valhalla dels guerrers nordis també transitaran per allà, Odisseu, Homer, també, segurament. I mucha muchacha que s'atreveixen tot, com deia, i ara també amb els relats èpics, els juraments. Com sorgeix d'aquest projecte, Belén?
Buah, pues mira, voy a hablar de un momento muy concreto, de estar como volviendo muy tarde. No sé si venía de gira de algún sitio en un taxi reventada. Era como ya de madrugada. Y era como un sentimiento de decir, ostras, la épica de la vida, ¿eh? Cabalgando esta cosa extraña, es todo tan, me exige tanto ahora mismo la vida y a la vez somos unos privilegiados, ¿no?
Sí.
Esta cosa de este siglo XXI que está loco, que es como un siglo rápido, un poco confuso y exigente. Y bueno, y como y me pareció como bastante, bastante bonito o bueno, por lo menos inspirador, ¿no? Decir, ostras, pues claro, es que la épica al final es un sentimiento que viaja en las épocas, ¿no? ¿Cuál es nuestro campo de batalla ahora, ¿no? Desde claro. Nuestro punto de vista y cómo nos relatamos a nosotras.
Clar, si en els relats, en els poemes èpics de Belén hi ha herois, òbviament, o heroïnes, imagino que també monstres.
Claro, entonces, ¿cuáles son los nuestros ahora, no? Pues decíamos justamente...
Ni a per triar, esta cosa... ni a per triar.
Claro, sí. Bueno, es cierto que bueno, la épica al final, es cuando nos pusimos a investigar y a meternos ahí, es algo que al final era amplísimo, ¿no? Tuvimos que empezar a cerrar la horquilla y al final acabamos dándonos cuenta de que es la obra más existencialista de la compañía, en el sentido de que precisamente habla un poco de que esos monstruos son también esos miedos y ese futuro que parece que tan oscuro, ¿no? Que está enfrente. Y decíamos, bueno, igual la épica y el viaje del héroe ahora mismo es proponer lo contrario. Momentos de luz, momentos de amor y futuros posibles.
Belén, aprofito aquesta conversa per fer-te una pregunta del món de la dansa, de creació en el món de la dansa, que de vegades és desconeguda, perquè un pensa a la dansa, doncs això, en el ball, en el moviment, i tal, però, clar, tu estàs explicant, van començar a preparar aquest espectacle estudiant, cercant relats, personatges de l'èpica, històrics, i tal. Clar, això és el començament, el punt de partida té un punt també d'espectacle teatral, d'un subtext que després vols durar a moure-vos, o començau ja, és, diguem que és simultani, ja aneu cercant maneres de moure-vos mentre cercau aquest tema i demés?
Bueno, nosotras nos hace mucha gracia decirlo, pero es verdad, o sea, al final somos una compañía muy mental. Ajá. Un mental en el sentido de que primero aparece ese deseo, esa idea, esa necesidad de contar algo, de proponer narrativas que se cuentan a través del movimiento, pero de maneras muy diferentes que las óperas o los ballets antiguos, ¿no? Sobre todo de género. Sí. Entonces, sí que es verdad que los primeros meses de trabajo son totalmente de mesa. Claro. Y cuando digo de mesa, digo a lo mejor también incluso horizontales, ¿no? De estar tumbadas, de leer, de ir al cine juntas, de ir a museos. Incluso también en la gira de la anterior obra ya hay muchos momentos en los que girando la otra estás ya pensando, imaginando la siguiente. Entonces,
claro, es que para cuatro jinetes ya teníeu aquesta recerca molt òbvia, ¿no? Que després se plasmava a l'escenari, perquè no era fàcil rescatar les coses i danses ja del passat, tot i que siguin un passat no massa llunyà, i passar-la per allò que deia, ¿no? Per la turmis de la contemporaneïtat i plantar-vos allà, ni més ni manco, que explicar tot això.
Totalmente. Es que al final creo que es algo que empieza como un trabajo de investigación arduo y que también coge referencias de muchos sitios, pues eso, cine, literatura, pintura. Luego empiezas a trabajar esas ideas sobre cómo imaginas la dirección escénica en aula y luego ya va todo como un mix. A partir de ahí ya se va todo viendo poco a poco.
I doncs anem a fer un pacte, Belén, perquè com que ja hem establert el vincle teatre-dansa, jo te demano que si el Teatre de Barra fa una edició de dansa, tu te presentas y mos dus d'Holanda a Selena de regidora, sí o no?
Prometido.
Prometido. Selena, que mos estàs escoltant, que m'ho has dit abans que escoltaries. Ho estàs sentint, no? A veure, dit.
Belén, que... com heu treballat l'èpica i l'epopeia des d'Escossos? Perquè, clar, vos podeu posar armadures, tot i que siguin metafòriques, podeu fer mil històries, però no deu ser fàcil, tampoc,
no? No, en este caso, para nosotras un hallazgo fue entender que toda la obra en sí era un viaje. La representación de un viaje que hacíamos las cuatro juntas. De hecho, a nivel escenográfico y a nivel de puesta en escena es importante saber que, bueno, estamos en una tarima de 4x3 metros bailando las cuatro durante toda la obra, lo que llamamos la balsa. Uh-huh. O sea, esa balsa de esas cuatro amigas que deciden permanecer juntas, porque no ha sido fácil crear esa coreografía en ese espacio reducido. Y tampoco a nivel creativo decir, bueno, cómo se llena todo el espacio, cómo llega la energía. Entonces está planteada un poco esa danza energética y de trance que una vez que empieza no para hasta el final y que va acumulándose. Es una especie de permanecer, de seguir juntas y de decirnos bailando y haciendo una especie de canal energético, se podría decir.
Nebelenca, Javi, tu saps que tu veus sèries, no? Més que jo, segur. Sí, no sé si vas veure La Messias, per exemple.
Sí, vaig veure La Messias, sí.
Tu saps qui feia les coreografies de La Messias?
No.
Nebelenca.
És veritat.
Amigo, és que tu no saps en qui estàs xerrant.
És que, no, és
ai,
que...
és que este ara Javi no viene con los deberes.
Estic fent genuflexions, no se veu, però...
Bueno, però clar, que li va agradar tant a los Javis que l'han agafat per la bola negra, que saps que s'estrena d'aquí poc al Festival de Can. Claro, ja, los Javis i Belén Martí es como un binomi indestructible, ¿no, Belén?
Jo, pues ojalá. Yo ojalá, la verdad claro. que disfruto trabajando con ellos.
¿Vas a Cannes?
Pues creo que sí.
Qué bien.
Creo que sí, sí, sí. A ver, la verdad que me hace ilusión. A ver si no es posible. Extraña,
no yo me llamo Javi. Lo digo por lo del teatro de barra de abans. Que la perdemos, Rafa, la perdemos.
Sí, no, jo crec que... No sé si trobarà forat a l'agenda per fer-te això que tu demanes. Belén, te deixa agafar aquest avió rumb cap a Palma. Recorda'm, divendres a les 8, per favor, no vos ho perdeu. Muchas muchachas, del millor que podeu veure aquesta temporada en el Teatre Principal. Cantar de Gesta promet moltíssim. Els espectacles anteriors avalen en aquesta companyia meravellosa. Belén Martí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Salut.
Adéu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
I d'on parlàvem fa unes setmanes, un parell de setmanetes, amb el dramaturg, aquell que ha adaptat el llibre de No Todo en Flores, que conta la història, és una autobiografia de Maruja Alfaro, i ara, precisament, a tocar ja l'estrena al Maruja Alfaro Mar i Terra, no podia ser un altre lloc, en aquest teatre del barri de Santa Catalina, el muntatge escènic. Direcció de Marcos Cabotà. La prota, Aina Comte, i crec que tenim a tots dos en connexió telefònica. Aina, com estàs?
Hombre, molt bé, aquí, en el Maruja Alfaro, tachant.
Ja te saps el test, ja, no?
Una miqueta, crec que sí.
Marcos Cabotà, com estàs?
Hola, què tal, com estamos?
Molt bé. Clar, t'he de demanar ja, de primeres, què tal l'experiència de dirigir teatre i de fer-ho més amb un homenatge, no?, amb una de les grans del Teatre Balear.
M'encanta. Además, yo... A ver, en el cine, cuando hago películas, el proceso que más me gusta de la creación de una película es el ensayo. Claro. Y al final lo que estoy haciendo es esto, es ensayar mucho. Además, he tenido mucha suerte con los cuatro actores que me ha tocado trabajar con ellos. Y la verdad es que, oye, no descarto, si el público me deja... repetir experiències.
Idò, mira, ja t'ho tenim en compte. Un director més per triar a l'hora de pujar les nostres dramatúrgies. Aina, com ho dus? Clar, és que tu fas d'anar a Maruja Alfaro i això, a part de ser...
No.
No fas? Idò, en Javi m'ha informat malament.
I sí que faig... es basa en una novel·la seva,
sí,
que és una mica autobiogràfica, on parlava de la seva infantesa. I ho hem convertit en un homenatge a totes les dones que durant tota la dictadura i massa allà, diguéssim, varen estar lluitant perquè el teatre seguís viu. No? I ho hem convertit en això, en un homenatge a les dones del teatre.
Per tant, l'adaptació que ha fet en Manuel Serrano ha derivat cap aquí, perquè la novel·la de Maruja Alfaro parlava, com tu dius, d'aquells 4 anys de guerra, de la Guerra Civil, ella com a
però
nina.
Això se manté, però i després no té res a veure de que ella sigui tot el temps de Maruja Alfaro.
D'acord.
Sí, lo que Manuel hace de una manera brillante es coger la historia de que escribe Maruja, que ya es una pequeña fantasía en sí, aunque sea un poco autobiográfica, y crea otra fantasía utilizando sus personajes. Entonces lo que hacemos es, que puede ser un poquito confuso y lo puedo entender, pero lo que hacemos es, o lo que ha hecho él, es hacer un homenaje a todas esas actrices a través de los personajes que Maruja creó en su día, inspirados en Maruja, y donde obviamente en la obra habrá momentos que nos recuerden o nos lleven a Maruja, pero también a otras mujeres y a otras actrices de la época, ya no solo de nuestra comunidad, sino de todo el ámbito nacional, que levantaron el teatro en la época de la posguerra, ¿no? Entonces, un homenaje a todas ellas. Aina interpreta a Mariona, que Mariona son esas mujeres, esas todas ellas.
Claro. El título es No tot foren flors, però clar, és un homenatge a Maruja Alfaro també. El producte, vull dir, el projecte se fa al teatre que du el seu nom. Això és una responsabilitat afegida. La pregunta és per tots dos. Tu, Marcos, evidentment, perquè debutes a més com a director de teatre i dus tota la pressió, suposo, meravellosa pressió creativa, evidentment. I Aina, tot i que diguis això, no estàs fent una representació, ni una...
Exacte, no és un retrat,
no és un retrat.
No és un retrat,
però...
no és un retrat exacte, no... el que té el meu personatge és la força, a lo millor, d'ella, no? Mm-hmm. Però no intentar copiar-la, perquè mos entenguem. No és una còpia de... No he volgut fer una còpia de... O tampoc se m'ha demanat això. Ja. Fer una còpia de com era ella, com xerrava ella. No, està inspirat en ella.
Doncs el resultat de tota aquesta feina ho veurem a partir d'aquest divendres, dissabte i diumenge, també, 3 dies, al Maruja Alfaro. I recordant... Digues... recordar que el repartiment es completa, a part d'Aina Compte, per Marina Font, Marc Fiol i Moritz Bonin. Ells són els 4 intèrprets que pujaran a l'escenari del Maruja Alfaro, dirigits per Marcos Cautal. Text de Manel Serrano.
Mos ha quedat una feina molt coral, tot s'ha de dir.
Ho creiem.
Feina tots equivocats amb aquest teatre que és tan entranyable i tan acollidor, no? Espero que agradi molt.
Segur que sí. Molta merda, Aina Conte, molta merda, Marcos Cabota. Vagi molt bé, que cap de setmana ja. Vinga, una ferrada.
Recordem, divendres, dissabte, a les 8. Diumenge,
a les 6. Vinga.
Gràcies.
Salut. Adéu.
Adéu.
I amb el menú d'arts escèniques avui no podia faltar el circ. Neus Ribas, com estàs?
Hola, ara.
Quines ganes de veure Estació de Circ, que recorda un festival impulsat per la companyia Moviments, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Llorenç de Cardassà, se fa allà, i amb motiu del Dia Mundial del Circ. Que bé, no? Que sona tot.
Moltes ganes de celebrar aquest Dia Mundial del Circ, que és justament aquest dissabte, sempre és el tercer dissabte d'abril.
D'abril, sí.
Hi ha moltes cosetes preparades per
quines?
Celebrar.
Comencem a detallar-les. Si
m'agrada aquest sempre, perquè és la segona vegada que es fa, però ja es veu venir que això vol tenir continuïtat.
No, però
el
Dia Mundial ja fa
anys. Sí. I digues, conta'ns una mica, perquè a més és Estació de Circ, perquè és ara la zona de l'estació d'allà de Sant Llorenç.
La idea era aprofitar aquest espai magnífic que té Sant Llorenç, ja que el tren ara per ara no hi arriba, farem servir l'estació mentrestant. I llavors començam a les 10:30, se llegeix un manifest en motiu d'aquest Dia Mundial del Circ, i després És un festival molt pensat per famílies, perquè són espectacles per tots els públics. Començam amb Lila, Jocs Reciclats i La Sortija de Metal, i després hi ha una horeta d'aquests mateixos Jocs Reciclats que du Lila i uns tallers que dona l'APCIP per fer un tastet de circ, tant infants com no tan infants. I després tenim Conhort, que...
L'APCIP, que recordem, Neus, és l'Associació Professional de Circ de les Illes Balears.
No? Correcte.
Perquè la gent del rotllo ja ho sabem, però...
Sí. Vale, vale. I després, ahir se van anunciar les nominacions dels Premis Thalia, que són el Goya de les Arts Escèniques, i Conhort està nominat a Millor Espectacle de Circ. I seran dissabte a Sant Llorenç.
No sé, ja sabeu,
Una altra cita, aquesta agenda m'ho rebentarà. Realment el cap de setmana serà...
Però a més, na Clàudia escènic. Nostra, un poquet més teva que meva, però sí. No massa. La teva filla li encantarà aquesta estació de circ.
Home, ja te dic, li encanta en general el fet del directe. Les arts escèniques tenen això, aquest que plus, bé. A les pantalles, i ja el circ, ella en si mateixa és un circ, doncs imagina't.
Clar, el circ que afortunadament Neus ja fa molt d'anys, gràcies a Cirbové i altres iniciatives, es posant com a exemple, però n'hi ha molt més, que no deixa de tenir una presència molt, molt evident i molt intensa aquí a les Illes Balears, no? Perquè després també ve el Circaire, hi ha companyies, hi ha una associació, vull dir, professionals molt bons, a més, que fan circ aquí a les Illes, i a més festivals que duen espectacles absolutament meravellosos de fora, també.
Sí, realment el sector del circ a les Balears és pujante, que diuen en castellà, i per això també la programació d'estació de circ ara per ara és tota balear o mig balear, com és el cas d'Hotel Llocandi, que són mig balears, mig catalans, però també aquest any programam a Marilyn Ribot, que fa un work in progress de seu nou espectacle.
Sí, senyor.
I llavors...
Després de Corassa Oberta.
Després de Cuirassa Oberta,
és
sí.
És el primer espectacle que fa després de Cuirassa Oberta.
Sí, és un espectacle que es diu Crisàlida, All You Need Is Love. I l'està creant ara i farà un tastet després de dinar.
Que bé.
I llavors, clar, companyia de moviments, també companyia de circ establerta a Mallorca, Anna Rosa, és de Sant Llorenç.
Sí, sí.
Per tant, que...
Viu a casa.
Sí, justament la intenció és aquesta, és dur a Sant Llorenç, que potser és un municipi que... des de la visió de la ciutat pot pareixer un poc en fora.
No, això t'anava a dir. Està ben a la mateixa distància Palma que Sant Llorenç, que Sant Llorenç de Palma, vull dir.
Sí, més o menys sí. Jo el que anava a dir ara, a lo millor m'hauria d'informar abans, però és que les entrades estan a la venda a Ticket i bé, però queden entrades o no?
En queden, per a comprar una.
Sí, no?
Sí. No vedeu.
Jo, per Circaire, per exemple, si no estàs allà fent F5, sí. Te quedes sense?
Te quedes sense. Idò, suposo que passarà el mateix, així que espavilau. Les entrades per l'estació de circ a la venda Ticket TV, i és ja, està a punt de començar, així que espavilau o quedareu sense.
Molt bé, escolta, Neus... Clar, jo no sé, l'any passat quanta gent hi va participar més o menys?
L'any passat vàrem exaurir entrades, crec. Clar. Vàrem començar amb aforaments petits perquè era la primera edició, no me'l volíem engronar els dits. Enguany el que hem fet...
Al final la gent arribava a Manacor.
El que sí hem fet enguany, ja que és un pla una mica més llarg, és fer aliança amb gent del poble. Hi haurà paradetes de menjar perquè dura fins després de dinar, el festival. I en aquest horari entre les dues i les quatre hi torna aquests tallers de circ donats per l'Associació de Professionals i els Jocs Reciclats de Lila. Perquè sabem que de vegades les criatures necessiten jugar i esbravar-se, i òbviament només faltaria...
I posar-ho fàcil.
Sí.
I ja sabeu, aquest dissabte, el tercer dissabte d'abril, per passar pràcticament tot el dia ja a Sant Llorenç, gaudint d'una manera molt, molt familiar, diguem, i també amb el circ com a pretès i com a reclam. Neus, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No ens deixis de dur bones notícies com aquestes.
No, doncs pues esperam a Sant Llorenç.
Vinga, gràcies.
I una altra proposta familiar, Javi, perquè arriba el Festival de Teatre Infantil al Teatre Principal de Maó, és l'edició número 14, ni més ni manco.
Sí, és que l'oferta va també...
Jo m'aniria a Maó ara mateix.
I jo també, ja t'ho dic, i amb na Clàudia, com tu has dit. És que no me l'acabarem, l'oferta, ni a na Clàudia. Sí, hi ha la 14a edició del Festival de Teatre per Infants, que es fa a Maó, que ho coordina la xarxa, que la mateixa del FIET aquí a Vilafranca, i bueno, que fan una feinada i la fan molt bé, però també té la seva seu aquí a Maó, al Teatre Principal de Maó, i tenim...
Ens escolta ja la directora, Nieves Portas, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Que també és mamà, Javi. Una criatura que crec que és més petita que na Clàudia, però que també segur que gaudeix molt d'aquests festivals.
Sí, de fet, ha de dir... Bueno, la meva filla és, vamos, ja és com una fidel espectadora i programadora que m'acompanya tot el que pot i que jo diria que és més experta que jo i tot, i que és una bona companyera de viatge.
És que, i tu m'has donat la raó, suposo, però és que a mi, amb la meva filla, me passa que s'enganxa molt més als espectacles teatrals o de circ, el teatre, els espectacles en directe, que a les pantalles. Quan anem al cine, que anem moltíssim també, pues li agrada i tal i qual, però la fascinació que sent pel directe, per aquella gent que li surt i li mira els ulls i li fa i li conta històries, els torna bojos, els nins, eh?
Jo crec que sí, perquè a més si algú vam aprendre en la pandèmia és que les arts en viu eren insubstituïbles. O sigui que les pantalles les tindrem sempre, però l'art en viu serà únic i irrepetible.
I d'allà contes, hi ha l'espectacle La Maleta, que precisament vàrem veure junts, Javi, aquí al Teatre Principal de Palma, i arriba al Teatre Principal de Maó, i som menorquins, hi ha moltes coses. Fem un resum, si vols, Nieves.
Sí, bueno, hem començat avui, hem de dir, perquè avui, dijous i divendres, el que fem és atracar els teatres, les escoletes, no?, a la primera infància, en aquella edat de 0-3, perquè un dels objectius d'aquest festival també és democratitzar la cultura i apropar la cultura en aquells espais on habitualment no sol arribar i treure'l del teatre. Així que avui hem començat en dues escoletes de Maó, demà continuem, i demà seguirem també, començar amb el que seria el teatre, ja amb funcions per a petitons, amb la proposta Mintai, de l'artista fincada Formentera Xenia Fuertes. Tenim les entrades esgotades per demà, tenim dos passis i estan esgotades, així que ha estat un èxit. I divendres pues, ja continuem amb el que seria sala, carrer, tenim també espais socials com el geriàtric de Maó, el centre Carles Mir.
Nieves, perdona, per què li deies el divendres de Rux, la maledicció del bruixot, li deies l'espectacle inaugural, quan fa dos dies que ja feis coses, perquè és inaugural a la sala gran del teatre?
Exacte, perquè sí, per tradició aquest festival, bueno, que ja du 14 edicions, és cert que sempre el primer espectacle al teatre començava el divendres. I també a la sala gran coincidia. Enguany, és cert que una de les novetats és que com nosaltres hem vist que el públic, especialment a Menorca o a Maó, trobava a faltar molt les propostes per a públic més de primera infància, hem volgut afegir més funcions i hem avançat un poquet el que serien les funcions en els teatres. És a dir, demà començam a la Sala de la Reina, que és un espai petit, molt proper, perquè els petitons puguin interactuar amb els artistes, puguin participar. I el divendres és com que ja donem el tret de sortida, diríem, a el que seria l'espectacle un poc ja per a tots els públics, on hi ha la sala plena, vull dir, és com per tradició, ho dèiem així, i és també l'espectacle que triam. Bueno, tots els festivals, no?, com que sempre trien un espectacle d'inauguració i un altre de cloenda, no? Això també és com una declaració d'intencions, no?, perquè tu quan fas la configuració d'un festival pues, també estàs pensant aquella obra, en quin moment del dia quin dia del festival la posaràs perquè vols generar unes sensacions a d'altres, no?
Clar. Escolta, sí. També teniu titelles, també teniu cercaviles, no?, pels carrers del Silbo B, els mallorquins. Una mica tots els gèneres que hi caben en aquesta franja d'edat que és el teatre infantil, que al final és teatre familiar, perquè els papàs ens ho passam igual de bé.
Exacte.
Sí, i a més hi ha espectacles que encara que en altres mos agrada sempre posar una referència d'edat, no? Pues recomanat a partir de 5, de 7. Evidentment, les famílies venen i participen, i hi ha espectacles que, per exemple, els que tindrem el dissabte, que és Solo de Roy Borrallas, que jo l'he vist a Fiet, perquè s'ha de dir que tots aquests espectacles els programem perquè ja els hem vist en altres fires de referència. A nivell balear tenim Fiet, però a nivell estatal pues, tenim FETE, la Mostra d'Igualada, que per cert és aquesta setmana també, també mos ha coincidit. Sí, sí. Però Solo, que jo vaig veure aquest espectacle a una escoleta de Vilafranca de Bonany, no? Per una sala petita, i nosaltres l'hem volgut com adaptar a la sala gran. És un espectacle per a tots els públics. De fet, jo personalment ho estic recomanant a tothom, perquè és clown, i és que dic, des d'un fiet de 3-4 anys ho pot entendre fins a un adult. Vull dir, de fet, hi ha espectacles que són intergeneracionals, no? Però sí, nosaltres entenem, és veritat que el públic objectiu és el públic infantil i també juvenil, però, evidentment, doncs, les famílies doncs, també.
Al fil del que estàs dient, la veritat és que, déu-n'hi-do el nivell llaç, però dir que tant Rucs com a Solo acumulen premis, per exemple, van estar premiades a FETEN, que és també una mica un dels referents nacionals, i una millor actor, la de Solo, millor actor masculí, i Rucs la millor peça, o sigui que no vos posau per res, eh? Vull dir, aquí si duim qualitat.
Exactament, sí, la veritat és que si mos posem a triar, triam, no? És veritat, a més, Rucs, amb l'edició del Bruixot a 7, ara mateix enguany, el febrer, que jo vaig estar a Gijón a FETEN, i ja l'altre, ja la teníem programada, encara que no estava anunciada, però va guanyar un dels premis, vull dir... I FETEN és el festival per excel·lència, sí, diguem-ne, sí, d'infància i joventut, i és on estan, on se presenten, no, les millors propostes. Així que, bueno, ja amb això, jo crec que també a vegades els premis, també, no, és que si venen de FETEN, ja és com un segell també un poquet de qualitat, clar, que ja sí. Te diu, bueno, pues que... algo interessant tindran, no? Jo animo a tothom a venir a veure totes les propostes, tot i que és veritat que la del dissabte, la de Solo, és un espectacle que potser també l'hem posat allà al mig d'una manera molt conscient, no? Perquè és un espectacle molt especial i perquè farem una cosa que no fem mai. És a dir, com que nosaltres tenim la sala petita, que és la de la Reina, que hi caben 50 persones, o ja passam a la sala gran, que són per 800, Solo era una... Clar, era una peça que necessitava una certa proximitat i el que hem fet és limitar un poc l'aforament, ho farem només per el que seria pati de butaques i no vendrem els pisos superiors perquè al final el que volem és que l'experiència sigui la millor possible, no? Que
el sí, públic, a més, pues... amb el públic jove és una mica inevitable el guirigall positiu, eh? De, els nens sí. Quan gaudeixen, doncs, bueno, de vegades sí. Poden ser una mica incontrolables, entre cometes, no? Però deixa'm que destaqui una cosa, i t'ho agraeixi, a més, perquè la cultura també és educació. També és ensenyar als nins a anar cresquent amb respecte i sapiguent el que veuen, gaudint i posteriorment doncs, ser espectadors. I vosaltres en el programa ja posau un apartat de recomanacions. Sigueu puntuals, ens agrada mantenir la sala neta i si guardem silenci durant l'espectacle tothom s'ho passarà millor. I me sembla magnífic posar això, que no és una amenaça, sinó normes de comportament, normes socials, clar que sí, i als nins se'ls comença a dir, perquè de vegades els adults encara no ho fan, eh? I com ve des de ben petit, dir-los aquí venim tots a passar-ho bé i hem de ser pues, educats, simplement.
Això és així, són, bueno, diríem també normes de convivència, no? Com un centre educatiu, pues, en un teatre també hi ha normes i també hem d'entendre que també hi ha una veu en off que tenim per aquest festival especial, que és un nen que parla, no? Sí. I que mos recorda pues, això, pues, els mòbils en silenci, clar. Desconnectar les alarmes, tot allò que pot desconnectar a un artista i que nosaltres no pensam, o tenir la pantalla d'un mòbil encesa amb tota aquesta luminositat... Això és terrible, o entrar i sortir de sala, nosaltres que el nostre teatre és molt polit, però té moltes llotges, molts de palcos, no? Moltes portes, doncs entrar i sortir, tot això despista, genera renous, i això és part de l'educació. De fet, nosaltres també tenim un programa pedagògic que venen els tiets amb les escoles a fora del festival, no? Diguem-ne, sí. Al teatre i també... intentant pues, ja generar aquesta educació. I, per exemple, amb la meva filla, jo t'ho puc dir, que la meva filla que que ara farà 5 anys, ja em diu, mami, mami, silenci, no parlis, que això ja comença, eh?
Ah,
dir, ja, m'arrenya jo.
Ja t'ho diràs.
M'encanta perquè veig que és conscient de lo important que és estar en silenci perquè no ens podem perdre res. Al principi és superimportant, ja.
I doncs ja sabeu, de fet, ja ha començat, se'ns esgota el temps, a Nieves, aquest festival de teatre infantil del Teatre Principal de Maó, 14a edició, i vius perquè les entrades i els abonaments volen. Nieves Portas, directora del Principal de Maó, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
Javi, la setmana que ve, adéu. Ens ha, al final, l'hem cabit tot, eh?
Ho hem cabit tot, però controlau-vos, no creieu en aquesta velocitat, en aquesta intensitat, que no tenim programa.
Clar que sí. Idò, ja estan preparats, preparades, Toni Mateu, Victòria Morell, totes companys, companyes d'informatius d'aquesta casa. A les 7, en un minutet, les notícies. L'aviador torna demà a les 6. Vagi bé. Gonzalez, pick.